Hola, bona tarda. Bé, anirem... Em sentiu? Sí? Anirem a encetar la darrera taula de la primera jornada, del primer dia de les jornades, de les segones jornades predoctorals. En principi, aquesta taula havia d'estar composta per dos doctorants, però ens haurem escurçat una miqueta més perquè el segon ponent ha tingut un problema personal i no podrà venir, per tant ens ha demanat que l'excuséssim i estarà composta així doncs només per un sol component, que és el doctorant Joan Gimeno, llicenciat en Filosofia per la Universitat de València, també disposa del segon grau de la llicenciatura d'Estudis d'Àsia Oriental cursats a la Universitat Oberta de Catalunya. Ha cursat el màster en Lògica i Filosofia de la Ciència a la Universitat de Salamanca i actualment es troba acabant el grau en Antropologia Social i Cultural per la UNED i alhora fent el doctorat en Lògica i Filosofia de la Ciència. D'acord amb el doctorant que està portant a terme, la seva línia d'investigació té lloc en la filosofia del llenguatge. El tema de la tesi és sobre la vaguedat dels termes i el títol de la ponència es titula Gramàtica i explicitud de les enunciacions, un problema per a la teoria de la rellevància. Et cedeixo el torn.
Bona vesprada a tothom i gràcies per vindre. I comencem amb la ponència. L'objectiu d'aquesta ponència és, com el propi títol indica, mostrar el que a mi em sembla un problema per a la teoria de la rellevància, que és una teoria dins de la filosofia del llengua, dins de la pragmàtica lingüística, una part de la filosofia del llenguatge. Bàsicament, aquesta és l'argumentació que vaig a seguir. La tesi fonamental de la teoria de la rellevància és que les enunciacions comuniquen la seva pròpia rellevància òptima. Què és això? La teoria de la rellevància intenta explicar la comunicació humana com una activitat que es du a terme precisament perquè el que es vol comunicar té rellevància. És a dir, si dos interlocutors comencen a parlar, serà perquè el que estan dient és rellevant. Això és una miqueta vague, però després veurem una definició més formal d'això. Aleshores, bàsicament el que defensen en la teoria de la rellevància és que cada enunciació, és a dir, cada ús d'una oració en un context, això és una enunciació o una preferència, comunica la seva pròpia rellevància òptima. La rellevància d'una enunciació es mesura d'aquesta manera. Com major siguen els seus efectes cognitius, és a dir, les suposicions que es puguen deduir d'ella, i menor siga l'esforç mental, per dir-ho d'alguna manera, que es requerisca per a processar-la, és a dir, com menys complexa siga, millor. I el problema que jo vull mostrar és que la gramàtica d'algunes llengües obliga els seus parlants a fer les enunciacions més explícites i, per tant, més costoses de processar. És a dir, que hi ha llengües que codifiquen més informació de la necessària per arribar a deduir el conjunt de suposicions que una enunciació pretenia comunicar. Bé, un breu esquema del treball. Faré una introducció on explicaré alguns conceptes de pragmàtica, fonamentalment perquè no tot el públic està especialitzat en aquest tema. De fet, la majoria sou, crec, d'història o de literatura. I contrastaré la teoria de Grice, un filòsof i lingüista del segle XX, amb la teoria de la rellevància. I d'ací extrauré una conclusió, i és que d'acord amb la teoria de la rellevància, hom no codifica en una enunciació, codifica, és a dir, no fica més informació en paraules en una enunciació de la necessària per assolir l'efecte desitjat. i aleshores presentaré el problema. I és que el paper de la gramàtica serà major que la de la rellevància a l'hora de determinar què es codifica en una enunciació. Per això partiré de la proposta d'un lingüista, Dan Slobin, que ha treballat en temes de relativitat lingüística, entre d'altres, i que mostra les diverses variacions que poden haver entre les diverses llengües pel que fa als graus d'explicitud. Discutiré diversos casos concrets que aniré curt de temps, per tant no els discutiré tots, només els més importants. També discutiré algunes possibles objeccions que des de la teoria de la rellevància se podrien fer al meu argument. I finalment conclouré això, vale, que la gramàtica és més important que la rellevància, a vegades. Bé, primer comencem amb els principis de la teoria de la rellevància dins del context de la pragmàtica. La pragmàtica explica els usos del llenguatge. És a dir, si la semàntica composicional explica el significat de les oracions, la pragmàtica explicaria per a què es fan servir aquestes oracions en un context determinat. Bé, Grice va ser el que va establir una divisió que és clàssica dins de la pragmàtica i és la divisió entre allò... Concretament seria entre allò implícit i allò explícit. Allò explícit és el que es diu per a Grice, és a dir, la forma de paraules que he emprat en aquest context, quin significat té. És a dir, és allò codificat lingüísticament. I després hi hauria un altre gran domini de la comunicació humana que seria allò implícit, allò que s'implica. Vaig a passar a l'exemple millor. Per exemple, en pragmàtica es funciona a base d'exemples perquè cal establir un context. Imaginem dos interlocutors, val? El primer li pregunta al segon: vols anar al concert aquesta nit? I el segon li contesta: tinc feina. La resposta del segon no està contestant directament al que li ha contestat. És a dir, una resposta directa hauria sigut la que tenim aquí, així, no sé si es veu, la UF, no vaig. Aleshores, si ha dit tinc feina, el que ha de suposar l'oient és que aquesta resposta té alguna cosa a veure amb el que li volia respondre. I per tant, aquesta enunciació, tinc feina, tindria una sèrie d'implicatures, és a dir, de proposicions que l'oient ha de deduir per tal que aquesta oració tinga algun sentit en el context en què ens trobem. No sé si s'entén això. Bé, i serien implicatures com aquestes: la feina que tinc és més important que el concert, si vaig no podré fer la feina, bla, 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 i al final la conclusió seria no vaig. Bé, a veure com es torna enrere. No es torna enrere. Sí que es torna enrere. Bé, aleshores, Grice establís esta divisió clàssica de manera que la pragmàtica estudiaria allò implícit, el que no es diu, i la semàntica estudia allò explícit, la forma de paraules i com funciona. Ara bé, la teoria de la rellevància ve a desfer aquesta divisió. També dividís la comunicació humana en dues fases, per una banda la decodificació i per l'altra la inferència, però amb una diferència. Si la inferència en Grice només contribuïa a allò implícit, és a dir, ens diuen la forma explícita, nosaltres la decodificàvem i a partir d'ahir afegíem les proposicions implícites i podíem continuar amb la comunicació, en la teoria de la rellevància la inferència contribueix també al desenvolupament de la forma explícita. És a dir, allò que es diu, allò codificat, allò literal, no equival a allò explícit. I és aleshores quan introduïssin la divisió, la noció d'explicatura. Tornant a l'exemple d'abans, la teoria de la rellevància l'abordaria d'aquesta manera. Tinc feina, no implicaria directament les implicatures, sinó que l'oient, al captar l'oració tinc feina, hauria de desenvolupar aquesta forma de paraules fins que constituïsca una oració que tinga rellevància en el context donat. Per exemple, aquesta nit tinc massa feina com per anar al concert. Seria una possible explicatura de tinc feina. Per què? Doncs perquè si la feina no la tinc aquesta nit, no té cap sentit que no vagi al concert. Si la feina és molt poca, no té cap sentit tampoc que no vagi al concert, etc. De fet, a veure, la explicatura podria desenvolupar-se encara més. Per exemple, podríem dir al concert què m'estàs dient o al concert d'aquesta nit, el que siga. I a banda, també hi hauria diverses implicatures. Val? És a dir, la diferència fonamental entre la teoria de la rellevància i Grice és que l'oient, quan rep una oració i la decodifica, encara ha de completar-la mitjançant la inferència pragmàtica. Bé, això permet explicar, per exemple, exemples com aquest. És un cas, a veure, la Laura, abans de sortir de casa, li diu al Joan que posi la rentadora. Aquest se n'oblida i més endavant la Laura li truca i té lloc la següent conversa. Laura li diu, has fet el que t'he dit? I Joan diu, sí, he posat la rentadora. D'acord amb l'anàlisi de Grice, Joan no estaria mentint. Al cap i a la fi, ell ha posat la rentadora moltes vegades al llarg de la seva vida. Per tant, aquesta oració, sí, he posat la rentadora, podria ser verdadera. En canvi, amb la teoria de la rellevància, com hem de completar-ho mitjançant l'explicatura, l'explicatura podria ser, per exemple, esta que he posat. He posat la rentadora avui, aleshores sí que estaria mentint. I per això la teoria de la rellevància permet explicar, en alguns casos, millor la comunicació explícita que la teoria clàssica de Grice, que es prendís la pragmàtica. Bé, com es du a terme aquest procés inferencial? Aniré de pressa perquè em queda poc de temps. Bàsicament, la teoria de rellevància el que diu és quan el teu interlocutor t'està dient una cosa, t'està comunicant que això que t'està dient és rellevant. Per tant, tu has de buscar una interpretació de què vol dir això que t'està dient tal que això siga rellevant. És a dir, la contribució de l'oient ha de fer que el que el parlant està dient siga rellevant. I és per això que s'ha de completar la forma de paraules, clar. I ara anem a la rellevància òptima. Cada enunciació ha de ser suficientment rellevant com per ser processada. I l'estímul emprat era el més rellevant possible. Això és la rellevància òptima. Cada enunciació comunica la seva pròpia rellevància òptima. I, per tant, d'ací s'extrau una conclusió. Perquè en l'exemple anterior, el parlant diu tinc feina en lloc de aquesta nit tinc massa feina com per anar a aquest concert que m'has dit. Doncs senzillament perquè tinc feina és estructuralment, sintàcticament, més senzilla que aquesta nit tinc massa feina com per anar al concert. I com la major part dels elements d'aquesta nit tinc massa feina com per anar al concert ja estaven presents al context, no cal codificar-los. Els ha de codificar lingüístic, perdó, els ha de desenvolupar l'oient. Per què? Perquè se suposa que al ser tinc feina estructuralment més senzilla, és més senzilla de processar. Per tant, tenim això. El que dones dos estímuls qualsevols, dos estímuls, és a dir, també valdria un gest, per exemple, en lloc d'una oració. El parlant sempre triarà aquell que menys esforç de processament comporti. Bé, em salte això. I ara passem al problema. Dan Slobin, un lingüista, mostra com, o sigui, es posa també en el tema este d'allò inferit i allò codificat, i mostra com hi ha llengües que tendeixen a codificar més alguns aspectes de l'acció, mentre que d'altres deixen aquests aspectes a inferir. L'anglès, per exemple, sol posar més atenció a les descripcions dels processos i el resultat del procés queda implícit. El castellà, que també l'analitza, sol codificar els resultats i implica accions. En el seu experiment ell mostrava una sèrie de dibuixos a nens nadius de cada llengua, de diverses edats, i els demanava que explicaren què és això que estaven veient. I ella notava què és el que anaven dient i el més normal és que, per exemple, un nen anglès diguera "The boy put the frog down into a jar". Què vol dir això? Down into t'està indicant la direcció de l'acció, és a dir, en quina direcció es fa el que està fent el personatge del dibuix. Mentre que en castellà no, el que s'indicava normalment era la posició del gerro. Aleshores, en castellà has de deduir, o sigui, has d'inferir la direcció de l'acció. Dius, val, si el gerro estava avall, serà que la direcció de l'acció va acabar avall. Mentre que en anglès es codifica la direcció de l'acció, mentre que el resultat de la mateixa queda per a ser deduït. És a dir, si la direcció anava cap avall, aleshores serà que el gerro estava avall. Bé, la teoria de la rellevància, com afrontaria aquests problemes? Pues, per exemple, així. Imaginem esta, o sigui, com afrontaria els problemes de la diferència d'explicitud entre les llengües. Com és que el parlant d'anglès, en aquest exemple, o sigui, imaginem un pare que al seu fill, o sigui, que li diu al seu fill que es renti unes taques que té a sobre de la samarreta. Val? En anglès li estaria dient explícitament que se les traguera del damunt. Was that off? És a dir, li està dient que se les trega de damunt d'una superfície. En català li estaria dient explícitament que les taques que s'ha de treure són les que té a sobre de si mateix. Aleshores, com és que cada llengua deixa per a inferir unes coses i en canvi codifica unes altres? En aquests dos casos, la teoria de la rellevància diria que són diferències lèxiques. L'anglès té un verb més concret que el de senzillament rentar, que és wash off, que és el de rentar una cosa que estiga damunt d'una superfície. En canvi, el català té un verb més concret que el de senzillament rentar, que seria rentar-se. Això es podria discutir, supose, però la teoria de la rellevància pot dir-ho. O sigui, que rentar-se seria un verb més concret que rentar, però tots dos serien només un verb. Per tant, estructuralment, afegir el reflexiu no comportaria major esforç de processament. I igual en la frase anglesa, l'afegitó del off no estaria fent la frase estructuralment més complexa que wash that, diguem. I per tant, el que estaríem fent és senzillament fer servir el verb més precís que podem trobar, però sense augmentar la complexitat estructural de les oracions. I això faria, la teoria de la rellevància podria enfrontar això. Puc estar un poquet més? Sí, discutisc un parell de casos o ja està. Vale.
Com que ets l'únic en la taula, m'imagino que podem permetre'ns el luxe de que acabi un parell d'exemples més.
Sí, vale. I ara, sí, bàsicament els exemples problemàtics. Un exemple problemàtic per a la teoria de la rellevància seria, per exemple, aquest. ¿Por qué dejaste la fiesta? No me sentía cómodo. Això en castellà. En català hauríem d'afegir el pronom feble. No me trobava cómodo. El fet d'afegir el pronom feble està fent l'oració sintàcticament més complexa. Està afegint una informació, fent-la més explícita, que es diu, que l'oració en castellà. Aleshores, quina seria l'explicació que podria donar a això la teoria de la rellevància? La teoria de la rellevància diria... la informació ja es trobava a l'explicatura, és a dir, el parlant de castellà ja pot deduir que era a la festa, on no s'hi trobava còmode. Però què passa? Que si el parlant de castellà volguera fer una frase amb el mateix contingut proposicional que l'oració catalana, hauria d'afegir allí, en el 2, aquí. Però això, segons la teoria de la rellevància, aquest excés d'esforç de processament que requeriria haver afegit un element sintàctic addicional, com seria un complement circumstancial de lloc, allí, només es podria justificar si el parlant estiguera dient-li a l'oient en quina direcció ha de cercar la rellevància. És a dir, l'oient diu, no me sentia còmodo allí, és a dir, no me sentia còmodo allí, però pot ser que se sentirà còmode en un altre lloc, etc. Però el allí, que traduiria el i del català, no podria ser considerat un indicador de rellevància en català. Seria senzillament un element que hem afegit perquè la gramàtica ens obliga. I, per tant, l'anàlisi de la teoria de la rellevància falla, perquè si haguéssim incomplert la norma gramatical, hauríem pogut fer més òptimament rellevant la nostra oració, en tant que l'oient no hauria hagut de processar un element que serà menut però augmenta l'esforç de processament i que el parlant de castellà no necessitava per captar allò comunicat. Bé, saltaré i traduís este últim ja i ja està. L'últim seria este. Imaginem dues persones, una dins d'una habitació i l'altra fora. La de dins, per invitar l'altre a entrar, diria come in, si fora anglès, entra, si estiguera parlant castellà, i si parlara en xinès, diria jin lai. És a dir, en anglès faria servir un verb, un únic verb, que denota la direcció de l'acció més l'estat final, és a dir, on acaba l'acció, a dins. En castellà està fent servir un únic verb que només indica l'estat final de l'acció, és a dir, no li està dient que vinga en direcció cap al parlant, està senzillament dient-li que entre. Mentre que en xinès és el cas més curiós perquè fan servir dos verbs i està indicant l'estat final més la direcció. Bé, com que empra dos verbs, està fent l'oració sintàcticament més complexa, quan amb la informació aquesta, la del castellà, la de 5B, hauria hagut prou. Per tant, quina seria la raó per a que un parlant de xinès normalment faça servir aquests dos verbs en lloc de només un, quan podria fer servir només el verb entrar i ja està, perquè si el parlant de castellà té prou amb això, no és necessari que l'indiqui que augmenti l'esforç de processament de l'oració, fent-la sintàcticament més complexa, per dir-li que ha d'entrar en direcció cap a l'oient, amb el vindre. I ja està, això no es pot deure a el primer cas d'estos dos no es pot deure a diferències lèxiques, perdó, sí que es deu a diferències lèxiques, però el segon no, i el mateix per als pronoms febles del català que he explicat abans. Per tant, la meva conclusió és que el paper de la gramàtica a vegades pot ser major que el de la rellevància, no dic que la teoria de la rellevància estigui completament equivocada, però que a vegades es sacrifica la rellevància òptima d'una enunciació només pel fet d'haver de seguir una regla gramatical. I ja està, bueno, sí, oferís possibles solucions, però ja està. Bé, moltes gràcies.
Bé, obrim el torn de preguntes si algú té alguna qüestió que fer-li a Joan Gimeno.
Jo volia comentar que la teoria de la rellevància, pel que he entès, seria com l'altra cara de la moneda, que forma part el principi d'economia que acaba regint totes les llengües. No? Principi d'economia, teoria de la rellevància. I després que em sembla que més que per qüestions lèxiques, sí que ja es té més en compte el caràcter intrínsec de la llengua, no? Si què exigeix, si és de subjecte ple, subjecte buit, si la xarxa temàtica dels verbs, que potser això es té més en compte, no? El que acabes de dir ara, que hi ha una part gramatical que potser es tindria més en compte quan és llengua escrita, i potser la teoria de la rellevància podria quedar més supeditada a una cosa de més de llengua oral pel fet que hi ha un context implícit. Llavors, la teoria de la rellevància està subjecta a què està veient el teu interlocutor, què infereix, com et coneix, per tant, què pot suposar. No? No hi, podria haver-hi aquesta distinció?
En teoria, la teoria de la rellevància, sí, evidentment, parla de les enunciacions en un context, però de totes maneres els exemples que he fet servir són també de la llengua oral, que a vegades també ometem alguns elements, per exemple el i que he presentat, els valencians ja no l'utilitzem, però jo crec que es deu més a la influència del castellà que no pas a una economia lingüística. Efectivament, la teoria de la rellevància pren l'economia, més que l'economia lingüística, l'economia cognitiva com a fonament de la comunicació humana. Tendim a parar atenció a allò que ens pareix rellevant. I de totes maneres, el que vinc a defensar no és que estiga equivocada ni res d'això, sinó senzillament que no sempre és així. I no és ja qüestió de llengua oral o registre formal, llengua escrita. Pot ser-ho per a tot, pense jo. Que, bueno, suposo que ho hauria d'investigar més, en quins contextos caldria tindre més en compte la teoria de la rellevància i en quins més el fet de que se seguisquen regles gramaticals, etc. Però no sé si contesté la teva pregunta.
Bé, ja el que et volia comentar és una part més teòrica, diguem, i després si volia saber si estàs d'acord, que moltes vegades, diguem, des d'Occident, no? Nosaltres fem teories que pensem com a universals i moltes vegades quan coneixem altres llengües, altres cultures, altres filosofies, etc., aquestes teories es demostren, diguem, que estan fetes per la nostra mesura. Tu has posat algun exemple xinès i la llengua xinesa trenca moltes de les teories que hem fet els dos últims segles sobre què és el llenguatge, etc. No sé si estàs d'acord i no sé si podria ser molt interessant per tots els investigadors intentar buscar referents foranis a Occident per entendre millor com funcionen les coses. Gràcies.
Sí, gràcies. Sí, això és precisament el que fa Slobin, el lingüista que he citat així. Per exemple, també donar alguns exemples del turc, que no he tractat senzillament perquè no sé turc. En les oracions, o en la major part de les oracions, es veu que el parlant ha de dir si ell era, si ell estava veient o no el que transcorria. És a dir, si està contant una cosa, ha de fer explícit si ell n'era testic o no. Bé, compara diverses llengües i és veritat que la comparació interlingüística és bastant important a l'hora d'estudiar el llenguatge i pot ser la teoria de la rellevància és el que li falla, que pràcticament se centra només en l'anglès i en poc més del francès i ja està. I sí, estic d'acord en que cal tenir en compte més exemples empírics a l'hora d'estudiar el llenguatge que no pas fer senzillament una teoria que pot estar molt bé i ja està, i deixar que ho expliqui tot, clar.
Algú té alguna altra més pregunta per fer? Bé, doncs, en principi donem per tancada la primera sessió de les segones jornades predoctorals. Us esperem a tots demà a 2:15 del matí i continuarem portant-les a terme. Moltes gràcies.
Gràcies.